Els divendres a aquesta hora repassem la cartellera cinematogràfica i parlem del Setè Art amb el Marc Compte. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Contenta de poder parlar una estona de cinema, de compartir històries molt diferents i força terrorífiques, perquè ja tenim en dansa el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, aquest 56è Sitges Film Festival.
Sí, va començar el 5 i tenim fins al 15 d'octubre, si no vaig malament, per veure pel·lícules, sessions especials, trobades, xerrades... Bé, bueno, hi ha de tot, perquè realment un festival que està creixent molt, té molt bona salut, perquè cada any acaben venint bones celebrities. El diari ara ha fet una mica un recull de 20 pel·lícules recomanades del Festival de Sitges. No les tocaré totes. Algunes com, per exemple, El Chico y la Garza de Hayao Miyazaki. És del creador del Viatge de Chihiro, aquella pel·lícula d'animació d'aquells pares que són uns porquets al final.
Un així. Clàssic, eh?
És una pel·lícula molt xula, molt, sí, sí. Molt a destacar. També tenim Cuando acecha la maldad, del Demián Rugna. Una del treballador del director d'Aterrados, en què dos germans que viuen en un poblet remot lluiten per evitar l'entrada al nostre món de forces demoníaques. També, per exemple, tenim Concret Utopia d'Um Tag-hwa, que és el representant de Corea als Oscars, una pel·lícula basada en un terratrèmol brutal que ensorra tot Seul, tret d'un edifici d'apartaments. A partir d'aquí comença una altra pel·lícula, que és de supervivència i terror, per tant, hi haurà cosetes a comentar. També tenim Riddle of Fire, que em recorda una mica una pel·lícula com molt ambientada antiga. Té un estil indie radical de Pinus, amb tres protagonistes. I també La Societat de la Nieve, amb Juan Antonio Bayona. Que...
Però no va clausurar Sant Sebastián?
Sí, doncs aquí també la tenim.
I ara també la tenim a Sitges.
Fa el tour per anar treballant una miqueta de cara als Goya, també jo crec que comença ja... ara fer una mica el desfile pels festivals, i aquí el tindrem amb la Societat de la Nieve, que és el representant d'Espanya cap als Oscars.
I a més em sembla que anirà a Sitges a recollir premi, també.
Honorífic o de la seva carrera, sí, sí. Hi ha alguna coseta així. I més pel·lícules, que ja anem 20, ja hem comptat una miqueta algunes per sobre.
Un festival de rècord en tots els sentits. Diuen que aplegarà el millor cinema de gènere de l'actualitat, infinitat d'activitats, esdeveniments d'indústria, moltíssims convidats. No vull marejar, però alguns números. S'hi projecten 369 obres cinematogràfiques en 7 sales diferents. D'entre totes elles n'hi ha 13 que són premiers internacionals i hi ha més de 350 convidats d'autèntic luxe, alguns dels quals, no tots, desfilaran per alguna de les 22 catifes vermelles que tindran lloc. I fora del que és l'activitat cinematogràfica, les xifres continuen tombant. S'hi gravaran 8 podcasts en directe, se celebren 3 terrorífiques exposicions i es presenten 2 llibres oficials, entre moltes altres coses. Són 10 dies intensíssims. És que t'hi pots posar ben d'hora a les 8 del matí i acabar ben tard de matinada.
No, sí, sí, Déu-n'hi-do, hi ha de tot. Hi ha fins i tot pels més joves, si no ho saben, el Carnet Jove crea un jurat jove, amateur, que tu et pots presentar, sí que has de posar un portfoli o no sé què per participar, i que és molt interessant 4 o 5 joves que participen allà seleccionant algunes pel·lícules. Vull dir, també us animem a participar.
Una cita amb majúscules i que tenim ben a prop aquest Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I la fantasia i el terror no només es queden a Sitges, sinó que també esquitxen les estrenes de la pantalla, oi?
Sí, amb El Exorcista Creyente.
Buen día, te espero para cenar.
Te quiero. Buenos días, señor Fielding.
Hola, Catherine.
Y aquí están sus hijas, Angela y Catherine. Eso fue hace 7 horas y ya no tenemos más información.
¡Catherine!
¡Angela!
Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa, os queremos.
¿La han encontrado? ¿Qué hacíais en el bosque, Catherine y tú?
Solo estuvimos andando un buen rato. No me acuerdo de más.
Angela, diré a tu padre cuánto tiempo has estado fuera.
¿Unas horas?
Mi amor, han sido 3 días.
Oh.
¿Qué has dicho?
No he dicho nada.
Te he oído decir algo.
Oye, cariño, ¿estás bien?
¡Ayuda! ¡Ayuda!
De donde hayan venido nuestras hijas han traído algo con ellas.
El cuerpo y la sangre de Cristo.
¿El cuerpo y la sangre? ¿El cuerpo y la sangre?
Catherine.
El cuerpo y la sangre. ¡El cuerpo y la sangre! ¡El cuerpo y la sangre!
¡Catherine!
¡El cuerpo y la sangre! ¡El cuerpo y la sangre!
Quin mal rotllo que dona aquest tràiler. Us asseguro que a mi se'm posava la pell de gallina mirant-lo. Però si sou fans del terror, suposo que gaudireu i molt. És la seqüela del clàssic El Exorcista, 50 anys després.
Sí, estava repassant aquí una mica tota la cronologia. Des del 73, la primera edició, se'n faran, ja en portarem 7 amb aquesta, si no vaig malament. 2025 en ve una altra i hi ha una trilogia, per tant, 2 anys després poder n'hi haurà una altra. Per tant, tenim Exorcismo per dies. I bé, en aquesta el Victor Fielding s'encarrega de cuidar la seva filla Àngela des de que la seva dona embarassada va morir al terratrèmol d'Haití fa 12 anys. Però quan Àngela i la seva amiga Catherine desapareixen en un bosc durant 3 dies i tornen sense recordar res del que ha passat, comencen a passar uns esdeveniments aterridors que obligaran a Víctor a enfrontar-se a la cúspide del mal, no? Desesperat, decideix demanar ajuda a Chris McNeil, l'única persona que ha viscut una cosa semblant. David Gordon Green és el cineasta darrere de l'aterridora franquícia Halloween. Trobem al repartiment Leslie Odom Jr., guanyador d'un Tony i nominat a un Oscar, la Lydia Jewett, que interpreta l'Àngela i l'Olivia Marcum, i l'oscaritzada Ellen Burstyn, que torna a ser la Chris McNeil per primera vegada des del 1973.
I saps quants anys té ara?
No.
90. O sigui que ha tomat el repte, wow. Que està molt bé,
molt bé,
eh?
Molt
farà
bé.
Gràcia veure-la de nou. Com deies, hi ha trilogia prevista, s'atreveixen amb aquest clàssic. El director ja va fer reviure Halloween i li va anar molt bé, i suposo que ara Blumhouse i Universal esperen treure el mateix rèdit encarregant-li aquesta seqüela que, com deies, Marc, tindrà 2 pel·lícules més, és una trilogia. De tota manera, he trobat que no ha convençut la crítica, que així a grans trets diuen que és un film sense ànima i una mala còpia de l'original. En tot cas, fans del terror, de l'exorcista, de la niña, aneu i poseu-li nota vosaltres mateixos, no? I altres històries diferents, per sort.
Golpe a Wall Street.
Hòstia. Ya les digo que es algo inédito.
Hòstia puta.
¿Todo va bien?
Chicos, ¿qué pasa? Soy Roaring Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop.
Mola este tío.
Los particulares se han encariñado de GameStop.
¿Creen que es una buena inversión? Parece que hay un tío que dirige todas esas compras.
¿Quién es este gilipollas?
Calderilla, chaval.
Bienvenido. Ya sea.
Wall Street. Apuesta que esta empresa se hundirá. Y si se hunde, los cabrones de los fondos ganan un huevo de dinero.
¡Roaring Kitty, te quiero!
Las acciones de GameStop no tienen freno.
Un brindis por eso.
Mi hermano es un puto friki.
Wall Street habrá visto esto, ¿no?
Creo que deberías meterte.
Hostia puta.
¿Tienes un minuto?
Es que...
Deberíamos hablar del problema de GameStop.
¿Cuánto hemos ganado hoy?
5 millones.
¿Cuánto hemos perdido hoy?
1000 millones.
¿Y ayer?
4 millones.
¿Y ayer?
1000 millones.
Somos la hostia de ricos.
No había esperanza para la gente normal. Puede que ahora vuelva a verla. Joder, sí.
Són uns fets que van passar fa un parell d'anys, i ara li deia al Marc, no els recordo, però tu sí, que els tens frescos a la memòria encara.
Sí, ho vaig seguir molt per Twitter, que hi havia molt d'interès, s'havia fet molt de rebombori amb aquest fet, ara l'expliquem una miqueta més. El Keith Hill és un comentarista a internet que decideix invertir tots els estalvis de la seva vida en accions de GameStop, una cadena de videojocs electrònica de consum i merchandatge de jocs nord-americans, i publica sobre això. Quan usuaris de la pàgina de Reddit Wall Street Bets decideixen engrandir de manera artificial les accions de la companyia i les seves publicacions socials, comencen a explotar les xarxes. I també ho fa la seva vida i la vida de tots els que el segueixen. A mesura que avança la història, tots s'enriqueixen fins que els multimilionaris contraataquen i tots dos bàndols descobreixen que els seus mons estan de cap per avall. És la història definitiva com unes persones que
canyes, no?
Ningú coneixia es converteixen en milionaris en qüestió de segons, i la història està basada en uns esbojarrats fets reals sobre persones totalment normals que van arribar a canviar Wall Street, que van estressar els brokers i tota la gent que té molts diners en aquest món, i es van fer convertir en GameStop, que anava en fallida, era una companyia que estava a punt de caure i que la van fer la companyia més popular del món gràcies a aquest fet que a través de Reddit es va crear una xarxa de gent que volia, com sent vulgarment, molestar i
tocar les pilotes als de Wall Street,
molt,
no?
Molt les peres a la gent de Wall Street.
I se'n van sortir?
Sí, sí, sí. No sé com va acabar, no me'n recordo, però sí que tocar la moral la van tocar molt, molt. Realment.
I devien guanyar molts calés,
i van guanyar,
també.
Sí, sí.
Diuen que destaca el repartiment coral espectacular, que realment aconsegueix fer reviure aquests fets, i part de la gràcia és que els protagonistes, com hem anat escoltant, són aquests petits inversors que tenen vides com la teva i la meva, no? Una infermera, dos universitàries. Anem a la crítica especialitzada. Spin-off diu que té una bona narrativa del cas GameStop, però que li falta actitud punk. I Fotogrames destaca que el millor és el to de comèdia, i el pitjor diu que és molt fàcil extraviar-te entre accions, fons i els vaivens del mercat i de la borsa. Però a mi m'ha semblat que el tràiler ho posen prou fàcil.
El tràiler s'entén bé, i jo crec que és una pel·lícula bastant còmoda de veure i que t'ho pots passar bé. De...
Divertida.
Sí.
Sí, sí. Què més recomanes?
Xines.
Llámalo tienda o bazar.
Hola, me llamo Lucía y mi nombre en chino es Xin,
pero prefiero mi nombre español.
Bueno, mola, ya tengo un amigo y chicos, ¿sabes?
¿Ni yo y guame he yo chá?
Otro amigo tú se da yo lo yo, joder, por alguien que no estamos saliendo.
¿Qué banana? ¿De dónde has comido? ¿Por qué?
Porque a tu hermana Claudia la han llamado banana. Porque es amarilla por fuera y blanca por dentro.
Esta es como la especialidad de la casa.
Esto no lo pienso comer ni de broma.
Xiang, ¿por qué quieres aprender chino?
Me han obligado mis padres.
Qué guapa es tu madre. En cambio, la mía no se maquilla, no se peina, no se cuida la piel.
Por lo menos es tu madre de verdad.
¿Y si la echas tú?
Es la carta a los Reyes Magos de Lucía.
No le calo mucho más. Ella no trabaja, no ayuda a mi tienda mucho.
Tenéis harta con la puta tienda. Todo el mundo tiene una vida normal menos yo. Yo soy la única puta pringada por tener unos padres chinos.
¿Quieres ver algo increíble?
Sí.
Mete la cabeza hacia el agua y mira a las mayores.
¿Tú ves más?
Pues sí.
¿Y tú ves menos?
Pues sí.
Explica'ns la història d'aquestes dues nenes que anem escoltant al llarg del tràiler.
Doncs, al començament d'un nou curs, dues nenes xineses de 9 anys coincideixen a la mateixa classe, i com que l'estigmatització és que es faran superamigues perquè són xineses, tothom dona per fet que serà així, però elles no tenen res en comú. De fet, una d'elles, la Lucía, pertany a una segona generació d'immigrants, se sent molt del país, que és Espanya, i només vol integrar amb la resta d'amigues del col·legi. Desitjaria tenir uns pares normals com la resta dels seus companys, ja que s'avergonyeix que els seus no parlin espanyol, treballin més de 14 hores al bazar i no li permetin celebrar el seu aniversari al Burger King. I la Chiang és l'altra nena, és adoptada i es pregunta per la família biològica, no se sent gens xinesa, però tampoc no sembla que els altres nens i nenes l'acceptin. Per tant, totes dues acabaran confluint les seves històries, acabaran coincidint, sent vitals l'una per l'altra en el procés de trobar aquesta identitat.
Hi ha la germana gran i sentíem un moment en el tràiler que la insulten i li diuen banana, que és groga per fora, blanca per dins. És aquesta segona generació d'immigrants que no són ni d'aquí ni d'allà, no? Lara se la carrega, aquesta nova pel·li d'Arantxa Etxebarria, que segueix l'estela de Carmen i Lola, si us va agradar, però Lara diu que el retrat que fa de la comunitat xinesa està ple d'estereotips i Fotogrames en destaca com a positiu la veritat que respira i com a negatiu el desequilibri entre les dues mirades infantils de les dues nenes de 9 anys i la de la germana gran, l'adolescent, perquè diu que no s'acaben de barrejar de forma fluida. En tot cas, és un retrat interessant i que no trobem gens sovint.
Sí, sempre complicat com posar els... no xocar amb els estereotips en pel·lícules així. És difícil com posar el mirall correcte.
Sí, costa atrevir-se, i si ho fas, com ha fet Arantxa Etxebarria, cauen crítiques, no? Perquè
sí,
no ho has fet prou acurat. En tot cas, és una bona pel·li per descobrir xines. I ens portes a la Sesí, també?
Golpe de suerte.
De mi primer matrimonio aprendí que la felicidad en el matrimonio no es un trabajo. No debería. No debería ser una carga. Debería ser algo que esperas con ilusión.
¿Fanny? ¿Fanny Mogo?
He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocerías?
¿Cómo no te iba a reconocer si estaba loco por ti?
Gracias.
No me creo que nos hayamos encontrado.
Me pregunto qué habría pasado si me hubiese dicho que le gustaba. Quizá tendría una vida diferente.
¿Por qué? ¿Te gustaría tener una vida diferente?
¿Qué pasa?
No sé por qué te estoy llamando.
¿Con quién hablabas?
¿Cuándo?
Pues ahora te he oído y parecías muy estresada.
¿Pero qué estoy haciendo? Porque solo pienso en ti.
Cariño, deberías sentirte halagada de tener un marido que te considere un tesoro.
¿Estás sola?
Sola con mi periódico, sí.
¿Eres feliz con tu pareja?
Eso creía hasta ahora. ¿Qué estoy haciendo? Me siento mal, es atroz. Quiero convencerme de que solo es una aventura, de que sigo amando a Jan.
¿Aún crees que no hay nada sospechoso?
Me estoy preocupando. Espero que no estés insinuando lo que me temo.
¿Seguro que quieres saber la verdad?
¿Sí estoy seguro?
Golpe de suerte és la darrera pel·li del prolífic Woody Allen.
Als 87 anys treu aquesta última pel·lícula considerada per la crítica com la seva millor obra des de Blue Jasmine i rodada íntegrament en francès. Així que a la sala Sesí la tindrem en versió original subtitulada el diumenge 8 a 8:45 del vespre. I el director retorna algunes de les reflexions sobre l'atzar que ja va plantejar en una de les seves millors pel·lícules, Match Point. El millor Allen, de moment, segons les crítiques i també la sala Sesí, ens ofereix frescor, girs, intel·ligència, ironia i un colossal embolic tragicòmic. I anem a explicar una miqueta de què va aquesta pel·lícula. La Fanny i el Jen semblen el matrimoni ideal. Tots dos tenen èxit a la seva feina, viuen en un pis preciós, en un exclusiu barri de París, i sembla que estan tan enamorats com quan es coneixen. Però quan la Fanny es topa accidentalment amb l'Elaine, un antic company d'institut, torna a sorgir aquest embogiment de l'amor.
A mi em sorprèn que la crítica la deixi tan i tan bé, perquè les últimes pel·lis de Woody Allen han rebut per tot arreu. I sembla que amb aquesta recuperem el Woody Allen de fa uns anyets, no?
Sí, així que aquestes pel·lícules més descordades, més fresques, com a ell li agrada, de sempre parlar de l'amor, de les parelles. Per tant, tindrem aquí aquest Woody Allen Old School.
És l'última de Woody Allen, potser? Diuen, no?
Podria ser. Ja li tocaria Jubilació tranquil·la, amb 87 anys, que li agrada molt tocar el clarinet.
Sí, així. L'hem tingut a Barcelona fa 4 dies.
Exacte, sí. I mira, ma iaia l'ha vist molts cops i diu, m'encanta quan toca, tothom es calla, silenci a la sala, toca i marxa.
Tot i que es veu que no és tan virtuós.
No.
Però és Woody Allen. I tenim una última pel·lícula.
Cerrar los ojos.
Max! Arranca!
Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película.
Sigue.
Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid.
Yo escribí el papel pensando en Julio.
Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado.
Me quedé sin mi mejor amigo, pero también sin película.
Algunos pensaron que a Julio le dio un pronto, una especie de ataque.
Desaparecer. La idea de cambiar de identidad, de rehacer la vida en otro sitio.
Cerrar los ojos, el darrer llarg de Víctor Erice, que feia una pila d'anys, des de l'any 92, amb El sol del membrillo, que no estrenava un llarg.
El tenim amb una pel·lícula on un cèlebre actor espanyol, Julio Arenas, desapareix durant el rodatge d'una pel·lícula. Mai s'ha arribat a trobar el cadàver, la policia va concloure que havia patit un accident a la vora del mar, i anys després el cas torna a l'actualitat quan un programa de televisió ofereix com a primícia imatges de les darreres escenes on participarà. Aquesta pel·lícula, que es presenta com a gran candidat al Goya, destaca el tàndem format per Manolo Solo i José Coronado en algun dels millors rols que hagin fet durant la seva carrera.
Diu la crítica, per exemple, spin-off, que no és tan perfecta com El Sur o El Espíritu de la Colmena, començant per la fotografia digital, amb la qual sembla que Víctor Erice no s'acaba de sentir còmode, o la durada, gairebé 3 hores, i Fotogrames, en canvi, diu que és una obra mestra i lamenta que hàgim hagut d'esperar tots plegats 3 dècades per gaudir-la. El més positiu, diu, en atenció, la recta final d'aquest relat. Clar, Erice també té una edat. No sé si la de Woody Allen, però déu-n'hi-do.
En propet, també.
Déu-n'hi-do, també. Per fans de Víctor Erice, ja ho veieu, Fotogrames, obra mestra, i spin-off, bé, que no és tan rodona com les seves grans obres. Doncs déu-n'hi-do, tenim una cartellera molt atractiva.
Sí, realment sí.
I es nota que tenim el Halloween a la cantonada. Sang i fetge i gore a dojo. Marc, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, merci.